Comencem per aquí perquè més d'un li deu haver cridat l'atenció, però òbviament parlarem d'altres coses. Hi ha ple municipal extraordinari el divendres per una qüestió de dou romanent i també ens agradarà aclarir una miqueta això, perquè entre els romanents d'abans, els d'ara, els del futur, que no perdem el món de vista. Alcalde, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Comencem per aquesta qüestió del carril bici, o del no carril bici, o el que s'ha fet en aquesta zona, que era fins avui el carril bici o carrer de la Bassa Rodona. Què s'ha fet allà?
Bé, això ve derivat d'una obra que començarà en poques setmanes al carrer Espalter. El carrer Espalter és el següent carrer que es farà plataforma única i, com que diguem, s'ha aixecat tot el carrer per obres, doncs s'elimina tot el carril bicicleta del carrer Espalter. Aleshores, quedava un tros penjat de carrer.
Entenem tot el carrer Espalter, eh?
Sí, sí.
Des de carrer Sant Francesc fins a la plaça del Pouvedre,
sí.
Tot el carrer Espalter.
Tot el carrer Espalter es fa nou amb plataforma única, eh? Això forma part del pla de bienalització que es va aprovar ja fa més de 10 anys i que ja sabeu que mica en mica anem bienalitzant. Aquests últims anys hem bienalitzat o hem fet plataforma única, diguem, sense voreres, perquè ens entenguem, el carrer Sant Sebastià, el carrer Bonaire, i excepcionalment fora del centre hem fet el carrer de l'Estalvi, el Poble Sec. Doncs ara el següent és el carrer Espalter, aprofitant que s'han de fer obres també, diguem, al subsol. I aleshores, clar, el carril bicicleta queda eliminat del carrer Espalter durant les obres. Aleshores, diguem, en previsió del que ja defineixi el pla de mobilitat de com quedarà definitivament, perquè sabeu que aquell carril bici quedava una mica penjat en aquella zona del carrer d'Espalter i Bassa Rodona. Aleshores, quan es facin les obres encara quedarà més penjat el carril bicicleta entre el Pont Domènec i el Pouvedre, no? Aleshores, s'ha decidit, ja que es havien tret, diguem, aquelles les joanoles,
ara,
que
diguem, les joanoles, que ho digui, perquè les joanoles han estat...
Sí, perquè ens entenguem, ja sí. Que les vam treure per Carnaval, ja no les hem tornat a recol·locar, i el que sí que s'ha col·locat és unes zones, diguem, d'estacionament temporal per taxis, per policia, zona de càrrega i descàrrega per donar serveis, doncs, a tots els establiments que hi ha a la zona, no per estacionament, és a dir, no es pot aparcar al carrer de la Bassa Rodona, Hi ha hagut persones que amoïnades per dir, home, recordeu que és un carrer que és un torrent, que si ve una riuada i hi ha cotxes aparcats entrarà aigua a les cases. No, és un carrer on no es pot estacionar.
Allò és només per desencotxar.
És només desencotxar. I
òbviament els transportistes, etc.
Els transportistes, les mercaderies, i s'elimina el carril bicicleta per això, perquè és que ara sí que no tenia sentit, perquè mentre durin les obres, que seran llargues, del carrer Espalter, és un tros de carrer que quedava absolutament penjat, a l'espera, doncs, que ara el pla de mobilitat llavors ja defineixi per on passarà definitivament el carril bicicleta.
La intenció seria tornar a incorporar el carril bici?
O no.
O no.
Pot ser, perquè una opció és que passi per l'Avinguda Sofia. És una opció.
Ho preferiríeu que abans que el carrer Espalter?
Jo és que mai m'ha acabat d'agradar. Jo sempre vull dir que allà era, realment és que venia d'enlloc i portava enlloc. Vull dir, era com estrany, no? Per anar a Baixamar, però no...
Ho dic per si d'alguna manera l'Ajuntament en té coneixement de l'ús que se n'ha fet d'aquest carril bici?
Hi ha hagut un ús molt irregular, molt... Fixeu-vos que era un carril bicicleta, que era carril bicicleta i peatonal. I a més, vull dir, era molt difícil de mantenir el control, també per moltes vegades s'utilitzava amb ús indegut per mercaderies, inclús hi havia, com que hi havia algun vetllador, no, a Terrassa, d'algun establiment, per tant era un lloc freqüent de pas de vianants, amb les bicicletes per entremig, era complicat de gestionar. Ara amb el carrer jo crec que un cop estigui feta l'obra i estigui, diguem, en plataforma única, es podran fer altres plantejaments, però en qualsevol cas ja li correspondrà al nou consistori decidir-ho.
Què s'ha de fer en aquell carrer? Part de la plataforma única s'ha de clavegar amb això? O és
sí,
només...
és una obra de subsol.
D'acord. Si... És a dir, és una obra gran.
Sí, serà una obra llarga, serà una obra llarga.
Perquè l'Espalter també és un carrer llarg.
És un carrer llarg i a més hem de pensar que a més, vull dir, és un carrer que és riera i per tant també això també està present.
Això començarà ja mateix?
Sí, aquest mes de març.
I suposo que acabarà passat l'estiu?
Sí, i tant. seran mesos.
És un estiu complex aquest pels veïns.
Sí, bé, qualsevol obra doncs, genera, en qualsevol moment de l'any genera molèsties, ja ho sabem, vull dir, és així.
Ple municipal aquest divendres.
Sí.
Sobre el romanent. Aquest romanent, per aclarir-nos tots plegats, quin romanent és? Què diferencia aquest romanent del romanent anterior que ja l'Ajuntament està, diguem-ne, executant en diferents projectes?
Actualment estem executant els romanents de l'any 2018, perdó, de l'any 2000...
Per sí, això us ho preguntava, veieu?
De l'any 2017, 2017 i 16.
D'acord,
exacte.
2017 i 16.
Sí, no, els dos, perdó, les dues fases del 17, perdó, del 17.
D'acord.
Ara el que incorporarem és...
És a dir, aquests 9 milions sí, que tenia l'Ajuntament
són
del romanent del 2017. D'acord.
En dues fases, exacte.
En dues fases.
I aleshores, ara, si us recordareu, l'últim ple, el ple que vam fer el dilluns gras, per dir-ho d'una manera,
sí,
vam presentar la liquidació del pressupost de l'any anterior, en el qual determinava que hi han quedat 28 milions d'euros de superàvit. Aquests 28 milions d'euros, ara en aquest moment s'estan acabant de decidir quants es podran dedicar per romanent, incorporar-los per inversions en el pressupost d'enguany.
D'acord, perquè...
I això és el que decidirem en aquest ple.
Perquè recordem que el romanent íntegrament no es pot dedicar a determinades coses.
El superàvit no es pot dedicar
a determinades coses, sinó que només es pot dedicar a obres molt específiques o a conceptes molt específics.
Exacte, i a més, no tots els diners. Sempre hi ha d'haver un romanent de caixa, perquè...
És a dir, no pots gastar els 28 milions...
Exacte, perquè has de determinar doncs, una certa solvència, no? Has d'acreditar una certa solvència de l'Ajuntament. Llavors, això precisament és el que ara s'està acabant de determinar. Nosaltres el que hem fet és agafar la llista, diguem, de les coses del pla de mandat que quedaven pendents per fer.
Perquè d'aquests 28, alcalde, més o menys, quants ens poden quedar per gastar?
Depèn, perquè ara faltava per determinar, i estem esperant en aquest sentit que es pronunciï la intervenció general de l'Ajuntament, la reserva que s'ha de fer de diners per pagar sentències judicials possibles, la reserva que s'ha de fer, no per deute, perquè deute no n'hi ha, però sí, per exemple, liquidar la hipoteca del Consorci de Colmatació, etcètera. Vull dir, hi ha tot un seguit de coses que estan fent els números per veure què és el que quedaria, tenint en compte que hem superat la regla de la despesa. I, per tant, això també ens obliga, ens obliga a fer un pla econòmic financer d'un o dos anys, que aquests diners també han d'anar destinats a això.
Això també cal explicar-ho. Què significa superar la regla de despesa?
Sí, això senzillament vol dir que l'Estat et marca un topall màxim de diners que pots gastar per més que ingressis. Tu pots ser un ajuntament que pots tenir molts ingressos, un municipi que es trobi en una situació a nivell d'ingressos econòmics expansiu, però hi ha un topall màxim.
Això tampoc té res a veure amb el deute que tinguis com a ajuntament. Bé. És a dir, tu pots tenir deute zero, tenir ingressos, però la llei t'obliga a no superar un determinat llindar de despesa.
Llindar de despesa, que és el que sempre reclamem als ajuntaments, que el llindar s'elimini. Per què? S'elimini amb un cert control. Però què? Perquè aquells ajuntaments que durant molts anys no hem pogut invertir, que durant molts anys hem tingut aquest endeutament tan gran i que ara tenim molta necessitat de fer moltes coses perquè ens fan falta i perquè el municipi, els veïns i les veïnes ho reclamen, si tenim ingressos i si tenim un ajuntament sanejat, coi, que puguem gastar. Bé, doncs l'any passat...
Sí.
Hem superat la regla de la despesa. I, per tant, això ens obliga, per llei, a corregir aquesta situació de que hem gastat més del que la llei permet, tot i que podem fer-ho perquè tenim els diners per fer-ho, i aleshores hem de fer una contenció de la despesa per recuperar una mica aquest escreix que hem tingut de superar per sobre la regla de la despesa durant aquest exercici, segurament el que ve.
Això no té res a veure amb la despesa vinculada amb el romanent.
No.
És a dir, una cosa és que l'Ajuntament, el romanent de l'Ajuntament, i una altra cosa és que l'Ajuntament hagi superat la regla de despesa. No té res a veure amb gastar-se el romanent, per dir-ho així? No.
Va vinculat perquè en podràs gastar menys.
D'acord.
Perquè si has gastat més ja a superar la regla de despesa, si gastes més increment, si gastes més romanent, encara el superaries més enllà.
D'acord.
No?
És a dir, que la contenció ha de venir en aquest sentit perquè no, diguem-ne que no es podrà gastar tant del romanent del 2018 com s'ha gastat del 2017, probablement.
Correcte. Exacte. Ara no podrem gastar...
Els 9 milions.
9 milions no els podrem gastar. No, 9 milions no els podrem gastar. Si seran la meitat o seran una mica menys o una mica més, està per determinar aquests dies. Per això s'ha convocat aquest ple extraordinari aquest divendres.
Aquesta legislatura és molt, és molt paradoxal i entretingut en moltes coses. És a dir, no tenies diners, no podies gastar. Tens els diners i llavors no pots passar-te de la, del llindar de la despesa, però a la vegada pots gastar un romanent. A la vegada tens 28 milions de superàvit, però tens els diners aquí, tampoc no...
Aturats.
Aturats.
Fa una mica de ràbia. Fa una mica de ràbia.
Un altre dirà, home, doncs mira, no, no haguéssim posat tants impostos, no en tindries
no,
tants.
No, és que no ha vingut per això.
No ha vingut per això?
No ha vingut per això. És a dir, l'Ajuntament de Sitges té 28 milions d'euros de superàvit, primer perquè ha tingut majors ingressos, tot i haver baixat els impostos, perquè ha baixat l'IBI, han baixat els impostos, però ha tingut majors ingressos. Per què? Perquè hi ha una part d'activitat econòmica que s'ha reactivat.
Llicències d'obres?
Per exemple, és a dir, aquest és claríssim. El municipi en aquest moment només cal donar una volta.
No, no,
està clar. I veure la quantitat de plomes que hi ha en obres, sí, sí, en obres noves. I a més amb llicències que, d'obres que no són barates. Per tant, estem incrementant ingressos i després la regla de la despesa també ens ha posat uns topalls que no podem gastar. I l'estat d'execució del pressupost ha sigut del voltant del 85%. Per tant, ha quedat un 15% del pressupost que no s'ha gastat, que són diners que queden, que queden de superàvit.
La pregunta, per tant, és més que res també per aclarir-nos. Hi ha un llindar de la despesa que no es pot superar, per tant, hi haurà unes xifres de romanent que seran les que es podran gastar i no més. Amb els diners que quedin, l'Ajuntament què pot fer? Guardar-se'ls fins a un altre moment millor?
Guardar-los per l'exercici següent, evidentment, sí, sí, evidentment, i perquè si en algun moment canvia la normativa de la regla de despesa, doncs i és més flexible o s'elimina del tot, pugui disposar d'aquests diners. Els diners no desapareixen, vull dir, no
es volatilitzen.
No es volatilitzen, vull dir que queden per l'Ajuntament i si no seran per aquest exercici, seran
sempre
pel
següent. Que...
Vull dir, per tant, els diners hi seran. I a més, una cosa, també dic que el consistori que entri, a partir de les eleccions municipals del mes de maig, es trobarà un ajuntament sanejat, solvent i amb diners a la caixa. Amb diners a la caixa, és a dir, podrà disposar d'aquests diners d'una manera o altra, en funció de la normativa, però no patirà, no patirà. Podrà continuar invertint, podrà continuar fent obres de millora i, per tant, en aquest sentit, tindrà una situació molt més còmoda.
Per tant, el ple d'aquest divendres decidirà, hem de suposar que al llarg d'aquesta setmana se sabrà la xifra exacta del romanent que es pot gastar?
Decidirem dues coses al ple d'aquest divendres. Primera, aquest pla econòmic financer, segurament per dos exercicis, el que queda del 19 i una part del 20, que el que fa és corregir aquesta situació de dir hem gastat més, doncs ara haurem de gastar una mica menys. Ja veureu que soc cap per mans aquestes coses. És a dir, per exemple, posem un exemple clar.
Sí.
Aquest exercici acabarem de pagar l'última quota que ens pertoca per fer l'escola Agnès. Ja sabeu que l'escola Agnès la paguem a mitges amb la Generalitat.
Amb la Generalitat.
Acabarem de pagar la quota. L'any que ve no l'haurem de pagar.
Reiem perquè el pas que anem tindrem més diners que la Generalitat. No. Haguéssim pogut pagar l'escola.
Encara hi ha una administració que en té més que nosaltres.
Sí, que és la Diputació de Barcelona.
És la Diputació de Barcelona.
Prou que ho sabeu.
Però em refereixo a dir, què? Aquests diners que aquest any dediquem a construir l'escola Agnès, els hem de pagar la quota d'aquest any i la quota que vam pagar l'any passat. L'any que ve no la pagarem. Per tant, ja gastarem menys. Per tant, vull dir que no serà fàcil, perdó, no serà difícil corregir la situació amb aquest pla econòmic financer perquè contemplarà aquestes qüestions. Per tant, primera cosa, aprovarem aquest pla econòmic financer per garantir que corregim la situació d'haver superat la regla de la despesa per necessitat de despeses que feien falta i deixar-li al nou consistori una situació còmoda. I segona, tindrem la xifra exacta de quants milions del superàvit dediquem al romanent a obres, inversions i coses que fan falta.
És a dir, divendres ja se sabrà quina xifra exacta del romanent
dediquem.
Es podrà dedicar aquest any 2019 a fer
obres,
el que es creï.
Serveis,
Perquè això no s'aprovarà en el ple, quines obres seran?
Sí, sí, sí.
Sí, també el llistat d'actuacions.
I la detallarem, òbviament, perquè el que volem és compartir tota la informació amb tots els grups polítics i, a més, amb la ciutadania, perquè tothom sàpiga exactament aquests diners de superàvit que van al romanent, a què es destinaran.
Quina intenció hi ha?
Des de qüestions tan bàsiques com, per exemple, pot ser canviar els parquímetres de la zona blava, que estan desfassats i molts d'ells estan deteriorats, fins a pròpia obra que pugui fer falta. Per exemple, posaré un exemple clar. L'emissora municipal, esteu provisionalment en aquesta instal·lació a la Casa de la Vila. És provisional perquè s'està fent l'obra integral de reforma de l'edifici del carrer Sant Honorat. Doncs quan retorneu a l'edifici del carrer Sant Honorat, l'obra del carrer Sant Honorat contempla l'obra estructural arquitectònica, però no l'equipació del nou estudi de l'emissora municipal. Doncs aquesta és una partida que preveiem incloure amb el romanent, divendres, adequació de tota la instal·lació, diguem, tècnica, no?, perquè l'emissora pugui retornar a la seva instal·lació original, per dir alguna cosa. No estem parlant ja de grans obres, sinó d'aquestes qüestions més ja més pràctiques, no?, parquímetres, instal·lacions petites d'equipaments, etc., a part del que hi pugui haver, òbviament, del camp de rugby, etc.
Quin xàscolo del contracte de la neteja.
Patirem fins al final, patirem fins al final. Jo, ens havíem proposat com a govern, l'objectiu era principal, era principis d'any, no?, que pogués estar adjudicat el nou contracte de neteja, sobretot perquè hi havia 4 mesos, entre 4 i 6 mesos per desplegar-lo, no?, i intentar que el nou consistori ja comencés, doncs, amb el nou contracte, amb tots els serveis nous i amb totes les millores que significa, perquè penseu que passarem de 4 milions i mig que té actualment el contracte actual de neteja a gairebé 7 milions, amb tot el que significa de millores directes al carrer, amb neteja, amb recollida de residus, amb la deixalleria.
Us ho veu veure venir?
S'arrossegarà mesos, clar.
Perquè ja ens veu avisar en el seu dia que si no passava res,
clar, perquè...
però si algú fa alguna cosa, doncs algú ha fet alguna cosa.
Com ho diu allò, gat escaldat...
Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou.
Doncs
i amb
això.
Aigua, vaja, tèbia, em sembla que amb freda ja, ja us... Es...
Sí, la freda la, però, la noto ja.
O sigui que ha passat el que podia passar, que
ha
és...
Ha passat una situació molt tècnica, eh? És a dir... Quan la Mesa General de Contractació es va reunir i va determinar el que va determinar, jo de seguida inclús vaig demanar de poder parlar amb els tècnics perquè m'expliquessin en detall la decisió que havien pres, a què corresponia, no? I és una decisió, jo diria, molt, molt objectiva i molt tècnica, perquè realment, doncs, les empreses que han quedat excloses del concurs, doncs, no reunien, a criteri de la Mesa de Contractació, els requisits mínims per poder-s'hi presentar segons el que diu el plec de condicions.
Us ho pregunto així perquè segurament tant el propi alcalde com a molta gent li deu haver cridat l'atenció que l'única empresa que ha superat de les quatre el tall de tot el que era el plec de condicions, de clàusules del contracte, ha estat l'actual empresa de neteja.
Bé, ha estat així. Les altres empreses, pel que les raons que siguin, doncs no a criteri de la Mesa de Contractació no reunien algun dels requisits fonamentals i per tant era motiu d'exclusió. CESPA, clar, CESPA coneix porta des del 2006 exercint aquest servei públic a Sitges, no? Suposo que té molt coneixement de la realitat del que suposa netejar Sitges i recollir la brossa.
Ho dic perquè fins i tot aquell
les
punt de...
Les altres empreses en aquest sentit eren noves, no? No ho sé si això...
Fins i tot aquell
no?
punt de contradictori amb la vida real, no? Quan més d'un responsable allò ha deixat anar alguna opinió sobre la gestió de l'empresa que entén que no ha estat bona, doncs aquesta empresa, la gestió de la qual és qüestionada per més d'un responsable, al final resulta que és la que ha passat hores d'ara, està per veure què passa d'aquí uns mesos, però la criba el sedàs del plec de condicions del concurs.
Però no oblidem això que deia al principi, eh? Actualment l'empresa que pot ser qüestionada o pot ser mal vista o el que vulguem, està prestant un contracte de 4 milions i mig d'euros l'any i en canvi ha presentat una plica per un contracte de gairebé 7 milions. És a dir, hi ha molta diferència. Hi ha molts més serveis aquí que no estan contemplats actualment. Molts més. Que són els que s'han fet amb tots aquests anys que s'ha estat treballant inclús en un procés de participació ciutadana, de quina manera podríem fer que Sitges estigués molt més net del que està, no?
De moment, per tant, caldrà un pla d'actuació...
Ara el que la situació en què estem és que les empreses que han quedat excloses, algunes d'elles han presentat un recurs. Aquest recurs no el resol l'Ajuntament de Sitges, el resol el Tribunal de Contractació de Catalunya, per tant, un organisme de fora de l'Ajuntament que té el seu propi calendari i la seva manera de treballar. Per tant, pot ser que resolguin immediatament o que triguin molts mesos, no ho sabem, no ho sabem. I mentre això no passi, el procés queda, diguem...
Aturat.
No suspès, aturat. A partir d'aquí, si es resol a favor o en contra del recurs, evolucionarà la licitació d'una manera o una altra. I no ho podem saber. Mentrestant, què hem de fer? El que hem fet fins ara, no? És continuar garantint que el servei es presti amb les millors condicions possibles. I preveient que això es pugui allargar uns quants mesos, tenint en compte que vindrà la temporada turística, que vindrà la temporada d'estiu, i per tant hem de garantir com a Ajuntament que el servei sigui el més òptim possible amb el contracte vigent.
Això voldrà dir injectar de nou diners?
Si fa falta, ho farem. Si fa falta, ho farem.
Perquè és clar, el servei també, diguem-ne que no ha estat precisament un de...
Els diners els tenim, perquè en el pressupost municipal hi havia 7 milions d'euros, gairebé 7 milions, per prestar el servei a partir de gener, si s'ha indicat el gener,
sí,
durant tot l'any.
Si el contracte...
El contracte vigent és de 4,5, doncs això, en sobren 2,5, que hi ha marge de maniobra per fer el que es cregui, sempre i quan, òbviament, tècnicament s'informi favorablement que aquests diners es poden destinar a una cosa o l'altra, el que sigui, no? Però, per tant, insisteixo, ara el problema no és de diners. Ja fa temps que ho diem. L'Ajuntament en aquest moment, els problemes que pugui tenir no són de diners. Per tant, el que hem de fer és esforçar-nos en garantir que el servei amb el contracte vigent pugui ser el més òptim possible.
En aquest ple del divendres, d'alguna manera hi poden sortir, perquè l'alcalde ens havia comentat fa setmanes, a veure si aquest 2019 podia ser l'any dels ascensors, del passat a la via?
Sí, és un element que està sobre la taula, però no crec que surti amb el romanent, perquè amb el romanent hem posat aquelles qüestions que eren més urgents, que formen part del pla de mandat i que eren més... És a dir, que interessa que no passin d'aquest mes que es prengui la decisió. I els ascensors no hi eren, donat que fa molt pocs dies que s'han posat en funcionament les escales noves.
Li consta a l'alcalde o a l'Ajuntament que les escales funcionen bé, que hi hagi hagut alguna història per aquí?
S'han aturat algun dia.
S'han aturat algun dia.
S'han aturat algun dia per dos motius. Un, perquè les ha aturat algú, perquè hi ha un dispositiu que si tu l'apretes per un accident o perquè algú...
Sí, per una situació d'emergència.
Pega o alguna cosa, es paren. També és veritat que elles mateixes al cap d'una estona reactiven soles si la incidència és molt menor, si no s'ha de venir de l'empresa a reactivar-les. I també és veritat que hem notat una qüestió, que és que aquests dies que hi ha hagut vent, no és un problema del vent. Ha volat brossa, fulles seques d'arbres, i algunes s'havien col·locat a les ranures d'on les escales, diguem, entren a dins,
sí.
I havien fet un petit obstacle, i una vegada es van parar per això, una de les escales va parar per això, es va netejar i ja està, cosa que voldrà dir que haurem de veure aquella zona com la mantenim neta. Més neta de fulles seques, i això justament la zona més arbrada, perquè hi ha, que d'una banda hi ha els jardins de l'estació, a l'altra banda hi ha l'avinguda de les flors, que hi ha arbres, no?
És a dir, el sistema que atura les escales per si hi ha qualsevol contingència és tan sensible que fins i tot
van entrar fulles seques, es va amb la ventada que van anar per allà, es van embussar una mica, Bé, són elements que a l'exterior poden passar moltes inclemències d'aquest tipus, i va ser el dia que hi va haver la ventada, em sembla que va ser dilluns de Carnaval.
Per la resta, la cosa va tirant?
Per la resta, van força bé. Algun veí que s'ha queixat ja que feien soroll a la nit. De fet, fa molt poc soroll, perquè no estan en permanent funcionament. Funcionen només quan detecten, el sensor detecta que s'hi acosta algú, o que algú
i les posa en funcionament.
No? Les posa en funcionament. Hi ha hagut alguna queixa de que feien soroll, no tant com abans, És que és inevitable, vull dir, clar.
Si no em diguis que no sé què es pot dir amb el veí.
Clar, no sé, és que jo he anat les nits a veure quin soroll feien algunes nits, i tampoc és un soroll, no sé, potser a l'estiu sí que, però ara aquests dies es dorm encara amb la finestra tancada, no sé. Però en general estan funcionant força bé. I a més il·luminades de nit, que tenen una il·luminació... les pròpies escales de nit, que cosa que ha millorat també la il·luminació de la zona, el confort de la zona, aquest pas de sota la via.
Ara que parlàvem de la zona, d'una zona que en el seu dia va ser vigilada, si no tenim mal entès, també Sitges serà un d'aquells municipis en el qual es jubilaran alguns policies locals. I, evidentment, això crearà un mal de cap a l'Ajuntament, perquè haurà de substituir aquests policies locals, sabent que hi ha tota aquesta normativa que per poder contractar un policia local has de presentar un patracol, i tot i presentant-lo després et poden dir que no. Què pot plantejar l'Ajuntament per aquesta situació, que farà, si no tinc mal entès, que a la vora d'uns 9 policies locals...
9
són, no?
9 enguany.
9. 9 enguany.
9 enguany, que agafen la...
Bueno, la jubilació, aquesta jubilació anticipada.
Que és una nova normativa que ha sortit pels policies, i afecta 9. De fet, ja fa mesos que ho preveiem, i per tant, tant el Departament de Governació com la pròpia policia local, com Recursos Humans, ja estan treballant per fer les substitucions, és a dir, per agafar nous agents. En aquest cas no afecta, perquè no són places que jubilen i es perden, són places de plantilla. Simplement que quan es jubilen es convoca la plaça de nou perquè entri una persona jove. Diguem,
és a dir, no? Que no hi haurà, diguem-ne, totes aquestes restriccions...
No es perden. Ara, pot passar que entre que es jubilen el dia tal, perquè és el dia que fa els anys...
I no s'incorporen els nous...
No s'incorpora la persona que hagi guanyat el concurs o el procediment... hi hagi una vacant durant uns mesos. Això sí que podria passar.
Però és a dir, el problema continua sent en la contractació de nous policies, sí, no pas en la substitució de jubilacions.
En l'ampliació de la plantilla.
En l'ampliació de la plantilla.
En crear noves places. Però és evident, el tenim aquí.
Però és evident que cal crear noves places de la policia.
Evidentment. Precisament fa poques setmanes ens reuníem amb els veïns de les botigues amoïnats perquè van tenir un episodi de robatoris.
Heu vist aquelles pancartes també.
El mes de desembre i gener. I, per cert, episodi que gràcies a la coordinació policial es va resoldre, si no recordo malament, amb 22 o 25 detinguts, perquè va ser un episodi de robatoris no al nucli de les botigues de Sitges, sinó a tot el conjunt de la costa i amb la regió metropolitana també de Barcelona, vull dir, va afectar diverses urbanitzacions.
O sigui, aquesta notícia de fa pocs dies que els Mossos d'Esquadra havien detingut a prop de 25 persones...
Sí,
eren,
alguns d'ells vinculats eren... als robatoris de les botigues, del nucli de les botigues de Sitges. Això se'ls va transmetre amb els veïns, també, i amb els veïns ho comentàvem, no? Els veïns feien una reclamació de tenir policia permanent al nucli de les botigues. No? Actualment això no és possible amb l'actual dotació de la plantilla municipal, no? Perquè ha d'estar concentrada als pocs operatius que hi ha, no? Els pocs patrullatges, sí que es poden bellugar per tot el municipi, però un destacament permanent fixe a Pobla de Garraf i a les botigues, en aquest moment, doncs els mateixos comandaments de policia no en són favorables, perquè, per això, perquè falten agents de policia. I per tant, hauríem de, jo crec que a poc, a mesura que l'Ajuntament pugui, que ara en aquell moment té disposició de fer-ho, però la norma, la llei estatal no li permet, és a tornar al voltant del centenar de policies que tenia la plantilla de policia local. Ara estem amb 78, si no recordo malament, comptant els comandaments. Mm-hmm. Pensem que els comandaments no sempre patrullen, perquè han de comandar, que és la seva funció. Per tant, hauríem de tornar a acostar-nos a aquest centenar. Ens farien falta
És a dir, que ens farien falta a la vora d'uns entre 20 i 25,
sí,
policies més.
Per anar bé. Per anar bé. Llavors sí que ens podríem plantejar de tenir un destacament fix a Garraf i les botigues.
És a dir, que la mitjana de policies que necessitaria Sitges a hores d'ara seria a la vora d'un 100.
Tot i que estem en els índexs de policia per nombre d'habitants,
sempre,
estem bé, som dels municipis que estem bé. Però, clar, el nostre càlcul es fa sempre en funció dels 30.500 habitants del municipi, 28 a la vila, 2.000 gairebé doncs, a les botigues i els 400 o 500 al poble de Garraf, no? Però després tenim aquesta població oscil·lant, no? De caps de setmana, d'esdeveniments, en temporada, que ens desborda en aquest sentit totes les previsions i planificacions i preventius que puguis fer. Però per anar bé, un inspector, les vegades que ho hem comentat, sempre comentem això, que hauríem de ser un centenar,
En el cas de Mossos anem ben servits?
No, tampoc.
Tampoc,
perquè pensem que Mossos d'Esquadra, amb la dotació que fa, que té, cobreix Sitges, o sigui, la subcomissaria de Sitges cobreix Sitges, Sant Pere de Ribes i Olivella. Sitges fins a Port Ginesta, Sitges fins a les botigues. I Olivella i Sant Pere de Ribes. I la comissaria de Vilanova i la Geltrú cobreix Vilanova, Canyelles i Cubelles. I falten mans també, sí, sí.
És a dir, que els dos cossos policials...
Necessiten més dotació. Sí, sí. A més, és el que dèiem, som una població som un municipi que rep molta població en moments punta, i sí que és veritat que a l'estiu doncs, tenim més dotació de Mossos en grans esdeveniments, com ara ha sigut el Carnaval, hem tingut un desplegament molt important i no podem estar més que agraïts al govern de la Generalitat en aquest sentit per tot el desplegament que hem tingut de la policia de la Generalitat, de Mossos d'Esquadra, de Protecció Civil, dels bombers professionals i òbviament també dels bombers voluntaris, del SEM, d'altres institucions com la pròpia Creu Roja.
Fem un encaix aquí, però el Carnaval no angoixa com angoixava abans.
No. Mira, la nit de dimarts de Carnaval, quan va acabar la rua, vaig estar una hora al FECOR. El FECOR és el centre de coordinació de tot l'operatiu de seguretat i d'emergències, que a la seu és la policia local i és on tots els cossos de seguretat i emergències treballen junts, tots connectats, i allà doncs, tenim els Mossos, la policia local, tenim la Creu Roja, tenim Protecció Civil, el SEM, tots. I estava parlant amb un dels professionals dels cossos de seguretat i emergències i em deia que ell feia 9 anys seguits que venia al Carnaval de Sitges. És una persona professional d'un cos de seguretat i d'emergències, no és de Sitges, però sempre que s'organitza el FECOR i s'organitza aquest operatiu de Carnaval,
i bé,
sempre ve. I em deia, senyor Batlle, diu, quina diferència. Fa 9 anys, quan vaig venir per primera vegada, avui en dia, actualment, diu, quina volta li heu donat en aquest sentit en el Carnaval?
La nit de dimarts de Carnaval.
La nit del dimarts.
I el Carnaval en general.
Parlava del Carnaval en general, perquè ell venia també la nit de dissabte, venia també la nit de dimarts.
Sí, sí.
Diu, quina volta li heu donat? No? Diu, realment, diu, els índexs, no? No només de fets delictius, sinó d'incidències sanitàries, d'incidències mèdiques, de tot tipus, ha disminuït considerablement, però moltíssim, no?
Estaríeu perquè la rua de dimarts prengués l'horari de diumenge?
Crec que vindrà sol, això.
Vindrà sol?
Crec que vindrà sol.
Per la manca de públic?
Perquè comencen a demanar-ho. Comença a haver-hi persones que anys enrere, molt poquets, deien no tinc temps perquè treballo i haig d'anar a maquillar i per tant feu-la a les 9, de dir coi, si ja vas maquillat a veure la rua infantil a les 3 de la tarda. Crec que vindrà sol. Crec que acabarem diumenge i dimarts amb els mateixos horaris. Potser trigarà el seu temps, no? Però crec que les circumstàncies hi portaran, perquè no hi ha escola el dimarts. Moltes persones que surten a la rua de la nit pleguen abans perquè han d'anar a maquillar o ja no van a treballar.
Sí, o fa 10 anys o 15 anys enrere hi havia aquell etern debat de dimecres de cendres,
sí,
i les escoles que obrien i les que no obrien i els nens que anaven a classe. Ara s'ha acabat tota aquesta discussió.
Per tant, crec que pot ser que això vingui sol. Que vingui sol, que acabem fent el mateix horari. Potser la rua del vespre dels grans a les 7 o 7:45, no, però potser a les 8, una hora abans de l'actual, de les 9, pot ser, i que la rua de l'infantil acabi al matí de dimarts no m'estranyaria. Però això en qualsevol cas li tocarà gestionar en qui hi sigui en aquell moment, no? Però crec que el Carnaval, ho vaig dir el dimecres de cendre, el Carnaval no ens n'estem donant compte, però s'està transformant a marxes forçades. Cada any s'introdueix un element nou, cada any hi ha un element nou en què el anem integrant, amb què el anem fent realitat, i després mires enrere i dius, oi, han passat 5 o 6 anys i hem canviat el recorregut i hem fet això i ja ho tenim com una habitud, i els recorreguts aquells ens queden molt lluny
i les rues de quarts d'11 de la nit
ens queda molt lluny, ja.
Caram, sí que de lluny, sembla la prehistòria.
I no fa tant.
El cap de la vila, no fa tant. No, fa 8 anys del cap de la vila.
No fa tant, no? Per tant, crec que en aquest sentit s'ha avançat molt i es continuarà avançant, eh?
Torno a aquest assumpte dels cossos de seguretat que ens ha permès encaixar el Carnaval. O sigui que falten policies, falten Mossos d'Esquadra, falten bombers.
Els bombers, la situació dels bombers, hem de pensar que la planificació a nivell de bombers de Catalunya no és un parc de bombers a cada municipi, eh? Igual que no ho és una comissaria de policia a cada municipi. Nosaltres tenim policia local perquè és una decisió voluntària d'aquest ajuntament, no de l'Ajuntament que presideixo, de l'Ajuntament Institució de Sitges, vull
sí.
dir, perquè a nosaltres no ens pertoca per llei tenir policia municipal, va per un nombre d'habitants. Per tant, a nivell de planificació...
Això té a veure amb la llei de règim local?
Sí,
sí.
I amb la llei de policia de Catalunya.
I la llei de policia de Catalunya, és a dir, no tindríem obligació?
No.
També com són les lleis a vegades, eh?
Bueno, perquè es van crear en el seu dia.
No, està clar.
És que hi ha lleis que s'actualitzen de seguida, n'hi ha que no s'actualitzen.
Coincem mai. D'acord.
Aquesta convindria. A nivell de planificació de bombers, nosaltres no ens pertoca part de bombers professionals, no ens en pertoca. Li pertoca a la capital de la comarca, a Vilanova. Per què en tenim? Doncs perquè en el seu dia hi va haver voluntaris que van crear un cos de bombers voluntaris, es van formar, presten el seu servei de manera voluntària, i l'Ajuntament, qui va creure en el seu dia, doncs fins i tot va facilitar unes instal·lacions i va construir un parc de bombers, que per cert ara tenim ja, estem redactant l'ampliació, perquè el parc s'ha fet petit i estem redactant ja el projecte d'ampliació, no? Doncs no és que facin falta o no facin falta, és a dir, segons la planificació no ens en pertoquen. Per tant, tot el que tinguem, benvingut sigui, i tant de bo puguem tenir un parc de bombers voluntaris ampliat i amb més dotació.
Ho dic perquè a vegades sembla mentida, el 2019, per la planificació no ens pertocaria parc de bombers. Tal com estem, no tenim cap a les nits i Sitges continua sent la població que és corregida i augmentada i amb més necessitats que fa 10 anys i 15 anys i 20 anys enrere.
Sí.
I en canvi, des d'aquest punt de vista,
sí,
diguem-ne, mans i mànigues per intentar diguem-ne, administrar una situació que bé, en el dia a dia és així, però qualsevol dia un pot pensar, home, si algun dia hi ha alguna emergència d'aquelles que necessitem, és clar que vindrà, evidentment vindrà.
El risc zero no
hi és, és evident que no.
Ni que tinguéssim totes les dotacions de tot, no existiria el risc zero. I després pensem una cosa, no ho podem tenir tot. És insostenible econòmicament. Per això es fan les planificacions.
No, està clar. Però
per
quan,
això es fan les planificacions.
Però quan,
no ho podem tenir tot.
Però quan vos com a alcalde ens dieu tenim 75 policies i n'hauríem de tenir 100.
Sí.
Doncs home, encara que el risc zero no existeixi, quan un alcalde reconeix que faria falta ampliar la plantilla en un 25%, doncs home, diguem-ne que ja és. Ja
sí,
és un
sí,
què.
I tant de bo en aquest sentit poguéssim.
No, no, està clar, està clar. Però ara, és a dir, que respon a una realitat constatable.
En aquest cas sí.
En aquest cas sí. En els Mossos segurament estaríem tres quarts del mateix, i en el cas dels bombers, suposo que també els bombers en dirien, o Vilanova
segur,
també o part en diria més d'una...
I el parc, el cos de bombers de professionals de Vilanova estan reivindicant aquests dies i aquestes setmanes...
La situació que viuen, també.
La situació sota mínims, no? I per tant, evidentment, com a administracions s'hauria de fer tot el possible perquè això no sigui així. Nosaltres, en el nostre cas... En el cas de Sitges estem intentant fer-ho, vull dir, tenim un cos de bombers voluntaris que ens han fet arribar mancances de recursos, l'Ajuntament les anem intentant suplir el que podem, precisament això sí que figurarà
en aquest ple del divendres.
En el ple del divendres, un dels elements del romanent que volem que figuri és l'adquisició de vehicles, en aquest cas, reparació i adquisició de nous vehicles pel cos de bombers voluntaris.
Aquests vehicles del parc de bombers deuen tenir, si no 25 anys?
Bueno, alguns sí, altres
alguns
no.
Sí, altres no, no hi...
L'ambulància que la meva ve de jubilar ara tenia 10 anys, perquè les ambulàncies tenen una data de caducitat de 10 anys.
Però aquella ambulància dels bombers s'havia fet gairebé més popular que les ambulàncies
que
s'havia utilitzat matí
tard. Com a ajuntament, si podem ajudar, doncs s'intenta.
6
no?
anys, una ambulància?
10, el màxim són 10.
10?
Perquè caduqui són 10. Dels bombers, eh?
Sí, dels bombers.
Dels bombers. Ens han fet arribar que el parc s'ha fet petit. Doncs com a ajuntament impulsarem fer-ne ampliar-lo, no? L'actual parc. És a dir, en aquest sentit, sempre que es pugui, ara, el que dic, tenir de tot i més,
sí, sí, i en tot moment,
és impossible. És impossible.
Poso la quarta pota, que és la que hem conegut, sobretot, no només ja arran de les diferents festes que l'han precisada, sinó sobretot a través d'aquella iniciativa de l'Ajuntament d'utilitzar seguretat privada per administrar diferents espais públics i sobretot l'ocupació de la via pública amb la venda il·legal. En el futur veurem més seguretat privada en el dia a dia?
Clar, jo no ho podré, no ho puc assegurar.
Què us sembla, però, per l'experiència?
Però jo crec que si no, és a dir, si les dotacions de les policies no s'augmenten, no es permeten augmentar, perdoneu, perquè és el que la llei no permet, i hi ha una situació ciutadana que crea inseguretat o crea incivisme o crea incompliment d'ordenances municipals, els ajuntaments es veuran obligats a buscar mecanismes, instruments alternatius per donar resposta al compliment d'aquell que l'ordenança es compleixi o a donar més seguretat o a donar major civisme o a donar major tranquil·litat i confort als veïns que ho reclamin. I per tant, doncs probablement aquesta sigui una solució.
Suposo que caldrà recordar a una persona que treballi en una empresa de seguretat privada, no se li pot, suposo, demanar de cap manera que exerceixi el mateix que exerceix un policia local.
No, és que no té la competència
no
per
fer-ho. No té la competència per fer-ho,
eh? No pot fer. No,
és a dir, davant de qualsevol cas, la persona de seguretat privada ha de trucar a la policia i aleshores hauria de venir...
Sí, però amb uns matisos.
Amb uns matisos.
Per exemple, en el cas nostre que feien de suport amb tot el tema de lluita contra la venda ambulant i regular, sí. Tot manta, ells feien tasques informatives, dient, escolteu, aquí no us hi podeu estar, esteu ocupant la via pública, això està prohibit, heu d'agafar i marxar, etc. Però en el supòsit que hi hagués un aldarull,
sí.
I la policia en aquell moment no hi fos, un agent de seguretat privada, igual que un ciutadà o una ciutadana, pot retenir amb algú fins que vingui la policia. Perquè això ho pot fer qualsevol veí o veïna. Si tu estàs davant d'un fet delictiu flagrant, posem el cas que veus que un furt,
sí.
Veus que es produeix un furt, que estan robant un mòbil, una cartera, i tu veus que això està passant i agafes el pispa, diguem que ho fa, mentre truques a la policia, això un veí o una veïna ho pot fer. pot retenir aquella persona fins que vingui la policia? Doncs, evidentment, un agent de seguretat privada també ho pot fer.
Mm-hmm. No pot fer més d'això.
No pot fer més d'això.
O sigui que, en el fons...
No el pot detenir.
No el pot detenir.
El pot retenir.
D'acord.
Fins que vingui la policia, que és qui ha de fer la funció.
O sigui que, en el fons, un veí pot fer el mateix que un agent de seguretat privada.
Sí, però probablement un agent de seguretat privada té més formació...
Això no cal ni dir-ho.
I més instruments, i més mitjans...
Que no, no, estem, materials, dient, no estem acostumats.
Materials de coneixements, físics, potser, no? Que un veí o veïna, que també ho pot tenir, òbviament.
Uh-huh. Ens queden 4 minuts i no volem deixar passar la qüestió de l'habitatge, perquè cada vegada que tenim a l'alcalde, i és evident que aquest és un dels temes que a part serà recurrent en les properes setmanes, com ho ha estat durant molt de temps. S'ha avançat en tot el que és la gestió del que ha de venir?
Sí, s'ha avançat. De fet, vam fer aquell ple extraordinari el mes de gener, en el qual vam decidir quines eren les polítiques municipals d'habitatge que es van aprovar per consens, és el que vam denominar el pacte per l'habitatge públic, i estem avançant amb aquestes dues promocions que ja s'han anunciat, una que serà 100% pública, que farà l'Ajuntament, i una altra que es farà en col·laboració amb una empresa privada, habitatge de lloguer, i per tant sortirà la promoció de 113 habitatges públics de lloguer, tots, dintre del que és el barri nou de la Plana i Santa Bàrbara, però diguem amb dos extrems, eh? Un tocant a Campell, una promoció tocant a Campell, i l'altra tocant a la Madriguera, a la Bòbila.
A la carretera de Ribes, que és, diguem-ne, la que era més coneguda fins ara.
Era la més coneguda, eh? Per tant, això està en marxa.
La de la carretera de Ribes eren 72 habitatges, i la resta seran aquests
els
que aniran a prop de...
Van a Campell.
A Campell.
Sí, a tocar, diguem, a prop del centre de disseny.
D'acord, d'acord.
I, per tant, aviat, doncs, s'aprovarà per part del ple de l'Ajuntament, espero que sigui abans que acabi el mandat, perquè s'està amb la comissió de treball, s'està avançant moltíssim, els requisits per poder sol·licitar un habitatge d'aquests públics, i per tant, aleshores ja començarà el procediment per poder-se, aquells que estiguin interessats, poder-s'hi presentar, fer la sol·licitud, i a partir d'aquí sí que ja crec que serà en el següent mandat el que és el projecte i la construcció d'aquests habitatges.
Perquè tothom, diguem-ne, es faci la il·lusió, o que la col·loquin al lloc on l'ha de col·locar, aquí també hi haurà un concurs públic i algú pot presentar al·legacions i tot això.
Òbviament,
Òbviament,
com tot procés, clar, com tot procediment, com tota decisió municipal que es pren, hi ha exposició pública. Diga. I si algú considera...
I això pot trigar el que trigui.
Si algú considera que hi ha alguna qüestió que és millorable i vol fer l'aportació, benvinguda sigui. Però en qualsevol cas, ara hi ha un full de ruta ben clar, ben definit, d'aquests 113 habitatges públics, insisteixo, de lloguer, no n'hi haurà de venda.
Doncs ens ho heu posat molt bé, perquè arribem a les 12 i... El projecte de regeneració de la platja Sant Sebastià, en quin estadi queda després d'aquestes al·legacions que l'Ajuntament, diguem-ne que el govern ha fet seves, i l'Ajuntament, tot l'Ajuntament, a partir de l'enginyer que tots vostès ja coneixen i que va exposar aquí en el ple municipal les seves consideracions?
Doncs bé, doncs ara les hem presentat, és a dir, l'enginyer ha presentat, les va presentar ell, i sí, nosaltres també les vam presentar, diguem, adherint-nos-hi, i l'Ajuntament va presentar les seves també, les que els equips tècnics de platges i de medi ambient també havien fet, i també el Consorci del Patrimoni en va presentar respecte als jaciments arqueològics subaquàtics que hi puguin haver a la zona, no? Ara, aquestes són les que coneixem.
Sí.
Pot ser que n'hi hagin altres que també s'hagin presentat directament al Ministeri.
Perquè el president de l'Associació de Serveis de Platges té dret a preocupar-se?
Pretén de preocupar-se en el sentit de que... Si es pretenia de que no hi hagués cap al·legació i que això corrés com la pólvora, doncs
no correrà com la pólvora.
No correrà com la pólvora, perquè ara aquestes al·legacions s'hauran de resoldre. I per tant el Ministeri haurà d'obrir un període per reflexionar sobre tot això que li han dit tècnicament, revisar-ho i a partir d'aquí pronunciar-se.
Són les 12. Alcalde, gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera. Tornem demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.